Algú sap com escriuen les dones? Escrius com un home, això li han dit molts cops a la nostra convidada d'avui. Com escriu un home i una dona? De què escriuen? Això que ens sembla tan desfassat encara se sent. Aquests dies previs a Sant Jordi, les novetats s'acumulen. Hi ha més dones que mai a les prestatgeries, però sembla que encara hi ha certa mirada condescendent sobre el que escriuen elles. En el món literari sembla que existeixen dues carreteres. Canviarà tot això? Només podem fer una cosa, llegir llibres de qui siguin per saber-ho.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
This is what I know. Step into my secret garden. It's not impossible to bloom and grow, 'cause everyone deserves their flowers.
Justament Jessie Ware parlant d'aquest jardí secret que, segons alguns, devem tenir les dones, que escrivim diferent. Nosaltres no hi creiem, en això, en aquest programa, només creiem doncs, en la gent que escriu bé i en la que no escriu tan bé, però hi ha novel·les molt passadores. Avui la novel·la que us explicarem a les dones i als dies no té a veure amb Jessie Ware, però sí que té a veure amb la seva alegria, perquè ens acompanyarà Esther García Llobet, una escriptora que escriu, vaja, novel·les curtes, però que sempre ens distreuen, amb un punt que ens recorda a una pel·lícula, a una sèrie de televisió. Avui en torna aquest programa amb Les Jefes, una novel·la editada per Anagrama i una recomanació que us fem molt seriosa des d'aquí. I si ja sabeu que en aquest programa parlem de tot, i si hi ha moments d'alegria, també hi ha moments no tan alegres, i ens acompanyarà Georgina Monge, que també ens parlarà d'una qüestió absolutament diferent, no divertida, però necessària. Com moltes dones perden la maternitat i per què la perden? Maternitats robades en aquesta segona hora del programa, però abans hauran de passar moltes coses i deixeu-vos entrar la música de Jessie Ware, perquè sempre ens porta bones notícies. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies.
Si no existíssim, ens haurien d'inventar.
Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the tula, I put rocks all in my watch, I like sex.
Es diu molt allò de aquesta és una jefa. Quina jefa? Que ve a ser sinònim de crack. En realitat és una paraula molt buida. Se li pot donar un significat positiu, però també un de negatiu. I així la fem servir amb aquesta ambivalència. I amb aquest sentiment d'ambivalència també escriu una novel·la fantàstica, divertida, irònica, que ens ha fascinat, Esther García Llobet. I tenim aquí aquest Les Jefes damunt de la taula de Les Dones i els Dies. I a l'Esther García Llobet, que és aquesta escriptora madrilenya, vaja, madrilenya d'adopció perquè va néixer a Màlaga, però ja la tenim aquí. Esther García Llobet, com estàs?
Muy contenta de estar aquí contigo escuchando Cardi B. Me encanta.
¿Es una jefa, Cardi B, o qué? ¿Dirías que es una jefa?
Hombre, claro que sí. Además, a mí cualquiera que mueva el cuerpo así ya me parece que se lo ha ganado. No hace falta nada más. No tendría ni que bailar ni que cantar más.
No fa falta que diem res més. Aquesta novel·la explica la història de tres dones que ja tenen uns noms de pila tremendos. Vull dir, jo crec que tenen nom de marca de xampany. Romana, Petit Navarro, Gran Navarro. Jo serien un cava una mica d'aquell de Castilla-La Mancha, per ser i acaba. I viuen en un hotel, o com a mínim les coneixem, que sí. Viuen en un hotel, que és un lloc, no lloc, és una barreja d'espai. Sí. Sí. Però jo deia al principi que aquesta idea de jefes ho fem servir molt, molt ràpid, moltes vegades, no? Diem, aquesta tia és una jefa. Sí. I a vegades no sabem si estem dient una cosa bona o una cosa dolenta. En quin sentit ho dius tu?
A mi, quan algú te dice ja te llamo yo, ja és que és la jefa total. O sea, la que controla el tiempo de los demás, la que controla lo que van a hacer los demás, esa es la que es la gran jefa. Y ya cuando además no necesitas ni siquiera controlar nada, es que ya eres el boss total. ¿No te parece?
Sí.
Cuando ya no necesito ya ni siquiera tener poder, que es lo puto más que te puede pasar. Ya ni siquiera necesito demostrarlo. Y yo creo que estas son un poco así.
Un poco son ellas las que portan el temps al seu terreny.
Claro, claro. Ellas son las que en realidad son las dueñas del hotel, aunque no son las dueñas del hotel, pero como si lo fueran.
Jo tinc entès, Esther, que a tu t'encanta caminar,
sí.
Que ets una dona que, com aquell que diu, aprenent notes de la vida, vull dir que és el teu material d'escriptura.
Sí.
On te les trobes, les jefes? D'on les agafes, les jefes?
Ah, però les jefes estas, mira, les jefes estas, si te confieso, no salieron de la calle, sinó que salieron de una sèrie de televisió que se llama Real Housewives of Beverly Hills, que me tienen enamoradísima estas. Son unas locas que como no tienen nada que hacer con su vida porque tienen mucha pasta, pues se dedican a clavarse, o sea, sorority cero, te digo yo, estas están todo el día.
Bueno, les jefes de la teva novel·la, editada per Anagrama, per cert, també en algun moment s'arrencarien la pell, sí
claro,
o no?
Hombre, pero es fruto del aburrimiento. Es que, ¿qué vas a hacer en un hotel de 85 estrellas donde lo tienes todo hecho? Pues discuten entre ellas. Entonces, las he sacado. Alguna amiga pija tenemos todas, ¿eh? Dios las bendiga, las quiero, porque siempre te regalan algo que les sobra en su vida, sí. pero o sea, están sacadas de series de televisión cañeras, que a mí ese tipo de serie de televisión me encanta, así te lo digo.
Clar, aquestes sèries de televisió, que a més tu ets una de les escriptores que no et fa gens de vergonya ni mania explicar que molt del teu món ve de la televisió,
hombre,
ve de les sèries,
sí,
perquè això en el món de la literatura és una mica amb tapolnàs.
Ay, no, yo veo mucha serie y además lo veo todo, además, y el otro día, lo digo aquí, y que no salga de este estudio, me fui a ver The Book of Mormon, que es un musical de la Gran Vía. Yo pensé, en mi puta vida voy a ir a ver esto, pero era de los de South Park y me lo pasé muy bien. O sea, yo veo mucha serie y soy muy seriéfila. A mí cuando Netflix me dice a las 4 de la mañana, ¿sigues ahí? Digo, ¿dónde coño voy a estar? Netflix, a ver, claro.
Sí, tu fan de Netflix, però aquestes jefes, tu te les imagines també com una sèrie, per exemple?
Ojalá.
Una sèrie per capítols? Perquè jo les veig, eh?
Ja. O sea, ya te digo, originalmente la idea salió de cuando fue la huelga de Hollywood, hace como 2 años o así, me dijeron, como están en huelga allí, haz tú un episodio piloto. El episodio piloto, por supuesto, no salió, porque era lo primero que yo hacía y no sabía hacerlo. Pero había muchas cosas de ellas que me gustaban. Entonces, de esto sí saqué como secuencias bastante de viñeta, como de estar con ellas, pero ojalá saliera una serie de aquí. Aquí lo dejamos.
Aquí ho necessitaríem, perquè el més semblant a això, i molt lluny, és Fúria, per exemple. Aquesta sèrie.
No l'he vist
tota. És igual, no cal que la vegis. Però sí, estem una mica allò, el grup de dones, de tres dones, però que no són, que no són l'estereotip d'amigues, sinó que és molt més divertit perquè hi ha una conveniència, podríem dir, en aquestes dones d'estar juntes.
Sí.
També, no? A mi em fa molta gràcia perquè aquestes dones poden semblar moltes coses. Mm. Poden semblar una mica pijes, una mica estirades. Després tenen uns gustos que a mi em tenen absolutament flipant, perquè poden veure High Maintenance amb el seu mòbil o col·leccionen còmics de Metal Hurlant.
Sí.
És a dir, perdona, això què és? Això.
Claro, però jo crec que tiene que ver con que... En el libro habrás visto que en los primeros capítulos estoy de la del primo, que yo amo, que también se ha sacado una serie de televisión, luego te digo. Y en el último capítulo lo hago es que me quedo con ellas, porque yo lo que quiero es... Son unas cabronazas, pero quiero saber quiénes son. Entonces, en el último capítulo, como que les lavo... O sea, como que explico quiénes son realmente, porque ellas vienen de un sitio muy determinado y no son tan bitches como aparece aparentemente.
Y tampoco son tan buides como sembla.
Exacto.
El que també estàs explicant potser és que no hem de tenir aquesta mirada superficial sobre els altres, aquesta manera d'etiquetar sempre els altres. Aquesta és una pija, aquesta... Potser, en el fons, encara que comença semblant que tu te n'enrius una mica d'elles,
claro,
al final les estimes.
Claro, pero yo las quiero desde el primer momento, sí, porque sé cómo son y porque quieras que no... es lo que estás diciendo tú, el prejuicio nos lo tenemos que quitar rapidito. Sobre todo porque el humor yo creo que es lo primero que te quita encima el prejuicio, ¿sabes? El humor es la vaselina con la que te dan por culo, perdón que lo diga así. Entonces con estas pasa igual. O sea, yo creo que como me estoy riendo con ellas y ellas también se están riendo de mí, porque para eso son unas buenas pijas, pues como que entro muy fácil al juego de ellas.
Es fan estimar, com diu aquesta cançó, que també podria sortir perfectament en aquest llibre, que és aquesta cançó de Marifé de Triana.
Oh! Platicando la calle real entre las cosa la que yo sentí.
Ja ho sabeu, la cançó que l'esteu cantant mentre fregueu els plats. Però t'he de querer mentres viva, va dient després. I jo crec que Les jefes, aquesta novel·la de l'Esther García Llobet, les estimes. T'he de querer mentres viva. Jo és el sentiment que em donaven elles. És una novel·la també que parla sobre les aparences, sobre l'estatus, com creem sí. un estatus, sobre quan ens pensem que som millors que els altres, potser per una samarreta claro. que val 200 euros.
Sí.
I aquí hi ha també una molta ironia i, sí. i també ganes d'explicar coses.
Sí, sí. A mi me gusta mucho el marquismo, porque además, lo digo aquí, también me gusta mucho la moda. A mí me encanta... O sea, yo voy por ahí, por el Paseo de Gracia, y digo, hostia...
Tú no has de saber, perquè hi ha un nivell de coses, Fendi, Charlotte Tilbury...
Sí, sí, me da igual.
Tu saps totes les marques.
Claro.
Que si la crema sí. de no sé què... Sí. És una novel·la pop, en aquest sentit.
Totalmente. Es que és una novel·la
sí.
pop.
L'Oreal, Margarita Astor, aquestes no hi són, però podrien ser-hi.
Claro. El otro día me dijeron que la primera novel·la pop, la primera novel·la en la que aparece una marca, es en Moby Dick, que aparece un jabón Pears. Y sí, Moby Dick tenía un bastante rato, ¿no?
Imagina't.
Claro. Entonces yo creo que cuando estás diciendo el marquismo, es lo que te está diciendo, me dicen, antes decían, mira los zapatos de la gente, ¿no? Entonces, mira los zapatos que llevo yo, qué horror. Entonces, yo creo que el tema de clasificar enseguida por la marca que lleva alguien es muy cruel, pero es que lo hacemos puto todos, ¿me entiendes? Estamos siempre viendo cómo va vestido. Si es que es una forma de identidad continua todo el rato.
Sí, sí, explica moltes coses de la gent. I sí. també és un acte de generositat, de vegades. No és sempre només cap a un, sinó sí. que també vols donar una bona impressió.
Exacto, es lo que estás diciendo tú. O sea, yo que llevo una larguísima temporada que voy un poco como me da la gana, porque precisamente porque paso mucho tiempo en la calle, me parece que es una forma de respeto. El cómo vistes.
Que ens anem oblidat, ¿no?
Exacto.
Ara perquè anem tots en xandall.
Claro. No me des idees. Pero es verdad que yo creo que es una forma de respeto al otro. Es que yo me tendría que arreglar un poco, pero mira cómo voy.
Ai, ai, ai. Feta unos zorros, que dieu a Madrid. Feta unos zorros. M'encanta aquesta frase. Escolta'm, no ho hem explicat. Estan en un hotel, aquestes tres dones, en una mena de vacances sí. en temporada baixa.
Sí.
En un hotel de la zona de Llevant, de València cap a baix, és a dir, Alacant, a Villa Joiosa.
Sí. Terra mítica, eh?
Terra mítica.
Sí. És que, sí, és que ja és, con ese nombre...
És molt marinador. Molt marinador. I ens imaginem ja tota aquesta cosa que porten aquests hotels.
Sí.
El parquet bo... perquè això està basat sí. en fets reals, oi?
A ver, este hotel existe en la realidad.
Ay,
a mí me lo han señalado en la distancia, que es como te tienen que señalar las cosas que deseas y que nunca alcanzas. Allí está. Es como la Biblia. Todo esto será tuyo, pero luego nunca es verdad. Entonces, este hotel está al lado de Terra Mítica y se llama Asia Gardens. Costaba 700 euros la noche.
Y vas a decir, vaig a pasar un rato, ¿no?
No, no fui, claro
no
que no.
No fui.
Entonces, lo que hacía era que miraba en Instagram la gente que estaba allí y decía, ¡ay, qué bonito! Yo es que estoy haciendo promo del libro para que me inviten. Al hotel este, a ver si cuela. Pero el hotel por lo que estaba viendo, entonces lo que hice fue inventarme mucho, porque no tenía referencias de cómo era el hotel, claro.
Però t'ho has inventat molt bé. Escolta, has fet una trilogia, jo no sé què té aquesta terra, perquè ja has fet una ja. Trilogia, Benidorm, l'Albufera,
sí,
què
sí.
és aquesta obsessió pel Llevant?
Buah!
Perquè a Màlaga no teniu mar, perquè això, si teniu
no,
mar.
No, claro, pero yo a Màlaga me fui con 7 años. Me fui con 7 años, entonces Valencia como lo descubrí relativamente pronto, hace como 8 o 10 años, entonces iba con un amigo fotógrafo, Ricardo Cases, y me enseñó todo eso, y me gusta mucho el carácter de los valencianos, que se ponen a quemar cosas todo el tiempo, y tienen a luta al bacalao, y bailan, y se meten todo tipo de movidas por todas partes, entonces me gusta mucho el carácter de los valencianos, me gusta muchísimo el paisaje, el Saler es una maravilla, entonces como que me enamoré, tuve un crush, yo tengo crushes con sitios, entonces sigo yendo.
Hi ha molts escriptors que us emociona Benidorm, és a dir, Òscar Tusquets, em sembla Uriarte també, que va fer una gran un munt d'articles sobre Benidorm,
sí.
Hi ha alguna cosa Martín Parr,
claro, Martín
el fotògraf,
Silvia Plath, a ver,
clar.
És que, claro, és com estuvo allí Silvia Plath, cuidao, es que no me lo imagino, ¿eh?
Yo tampoco.
Pero bueno, ahí estuvo. Entonces lo que tiene Benidorm es que cuando una vez que estás allí, como es una cosa tan extraterrestre que no te imaginas, que la colocan ahí, que son, las ves desde lejos además, y ves cómo es como un desfile hacia el mar, hacia la muerte de muchos soldados, de un escuadrón de edificios que se van hacia el mar. Es una locura, a mí me encanta.
I també és un escenari molt cinematogràfic. Total. Com la teva novel·la.
Sí.
Les jefes d'Esther García Llobet. Voleu sentir un fragment? És una passada.
Con lui volando lontano dalla terra.
En privado, cuando nadie la ve, Petit Navarro se traga lo que sea. La nata montada directamente del spray, los bordes quemados de las pizzas, las cortezas de cerdo, las uñas, cualquier cosa. En restaurantes, en público, es otro asunto. Arándanos, zumo de tomate, el aguacate, el kale, la quinoa y el móvil en manos libres junto a la sandía recortada en forma de flor de loto, transparente y húmeda. ¡Qué bonito! Parece que fuera a levitar la sandía.
És el White Lotus particular, també una mica de, sí, de les jefes, sí, de l'Esther García Llobet. Veiem moltes sèries, veiem molta imatge cinematogràfica, però tu, mentre vas explicant tot això, encara que sigui d'una manera molt dissimulada, ens vas explicant moltes coses d'aquestes dones. Mm. No sé, a mi em fa la sensació que no hi ha cap moment que sapiguem, per exemple, l'edat. Però jo crec que han de tenir més de 50.
No, nena.
No?
No. Això se ven de tener como 40 y poco. O sea, yo tampoco quería dejar la edad muy clara. No. Porque
en 45 las donas ya pueden comenzar a ser jefas o no.
Más o menos ya. ¿Sabes lo que pasa? Que como la gente que tiene mucha pasta siempre son unos teenagers, ¿no te parece?
Sí.
No tienen edad y se operan. O sea, ¿qué más da la edad que tengan? Claro. Yo las colocaba como unos 40 y poco. O si llega, ¿sabes? O sea, a mí me gustaba de estas amigas. Además, date cuenta que una se iba a casar. O sea, que yo 50 es que tampoco... Pero mira...
Hi ha gent molt exòtica.
És verdad.
Vull dir que hi ha senyores d'aquestes que es casen als 50 i als...
Bueno, divorciades muchas veces. Podía ser, es verdad que sé. En el último minuto me he cambiado de idea.
Clar.
No me quiero divorciar más. Esa es la idea. No me quiero divorciar más. Entonces, yo las veo como de unos 40 y pico. Pero que más o menos el primo debe tener como 40. Entonces, como que no quería que hubiera un gap muy grande de edad entre ellos.
Em sembla que el primo dius que en té 36 o alguna cosa així.
Ah,
em
sí,
sona que dius a...
És verdad,
que és el seu aniversari.
Sí, és verdad, el cumple.
Escolta, que me l'he llegit, Escolta, el que sí que és veritat és que la bellesa en ve alta, està molt present.
Ui, sí.
Està molt present. Aquesta lluita per la bellesa, per no augmentar de quilos, sí, per fer esport, si convé, d'amagat.
Sí.
Aquestes dones, com totes, sí, és igual siguin pijes o no pijes, pateixen,
sí,
per la seva aparença física.
Sí. Sí, pero estás hablando de la belleza y con mayúscula y me refiero también a la belleza del sitio. O sea, a mí me gusta, y hablo mucho, mi libro anterior se llama Los Guapos. Y es que además ahora no se puede decir que alguien es guapo. ¿Por qué, tío? Es que la belleza es interior. ¿Qué coño va a ser interior la belleza? No todos somos guapos. Yo era guapa cuando tenía 20 años, ahora ya no. Entonces la belleza yo creo que es algo como que... ¿Y por qué no? Y hay gente que utiliza su belleza y me parece bien. O sea, si es tu arma y la utilizas bien, ¿y por qué? Pues adelante, ¿no? La belleza es una cosa que no te... Es como la inteligencia. O sea, ¿la tienes o no la tienes? Y yo creo que estas chicas podrían ser guapas, pero son demasiado perezosas. Yo creo que son unas vagas y no les... Y igual se han quedado en el hotel por eso, amiga.
Perquè no volen sortir, perquè a fora han de fer masses coses.
Exacto.
Clar, també és una novel·la que d'una manera balada,
sí,
parla del desig, de l'amor,
sí,
també, i del menjar, que per, sí, mi és com un resum perquè són una mica anorèxiques o bulímiques,
sí,
millor bulímiques.
Sí, total.
Bulímiques d'amor, d'afectes i de pizzas,
sí,
o de coses que poden comprar i trencar,
sí,
i trencar i que faci sí, soroll al paquet. No?
Claro, los taquis.
Elles viuen així,
sí,
menjant i comprant per Amazon i tot és una mica bulímic.
Sí, o sea, tienen una forma, como en la vida no tienen nada que hacer, yo creo que lo que hacen es consumir. Pues consumen regalos, consumen ropa, consumen taquis teriyakis, consumen cosas de Sephora, consumen.
¿Tú crees que es una cosa molt de dones, això? Aquesta manera de consumir?
Mira, tío, o sea, si, yo creo que si entras a muchas tiendas te encuentras más mujeres que hombres, no vamos a negarlo porque es así. Entonces, pero creo que tiene que ver con que nos venden tantas cosas por los ojos y todo esto también del tener que estar guapas y presentables y tal, que es que no nos queda otra. Y yo entro mucho a los primor. A ver, me encanta. O sea, me gusta, pero me gusta por cuestión de que como mi cabeza es muy caótica, me gusta entrar a las perfumerías porque está todo ordenado. Andrasad, ¿no? Con los colores, los precios, todo. Digo, pues tío, ojalá mi cabeza estuviera así, ¿sabes?
Porque tú siempre vas dient que tens una mica de TDAH.
Un poquito.
Sí. Perquè vius així, clar. Jo no t'imagino espatxorrada allà
no.
A terra, de Benidorm, prenent el sol.
No.
Jo tu deus estar treballant tota l'estona.
Que va. I además en octubre me dije, tia, no puedo más, necesito como descansar 3 días. Me fui a Torremolinos y al día y medio me quería abrir las venas, es que no sabía qué hacer. Me dio una bajona seria, no es coña, dije, uf, yo no puedo, porque entonces es como que... ¿Y quién soy si no estoy haciendo cosas, sabes?
Mare meva, quina desgràcia. Escolta, que escrigui moltes novel·les, per això Esther García Llobet, Les jefes...
Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. J'adorais les mythes, mais tous ces mots me faisaient peur. J'adore mon poisson rouge, il m'apaise jour et nuit.
Amb aquest Les jefes també hi ha seducció, també hi ha un noi, un xico de los recados, podríem dir, no? Un noi que serveix per tot, que també és el típic manetes que hi ha a tots els hotels, restaurants, etc, que és el noi que t'ho arregla tot i que se les mira a elles una mica des de sota, perquè també és un llibre sobre la classe social i sobre la curassa de la classe social. Hi ha una frase preciosa, espera't, que me l'he apuntat, que diu a la pàgina 72 que de sobte aquest noi descobreix una noia que passa per allà, que porta una samarreta d'estaf, i diu, qué guapa es Staff, qué sorprendentes resultan las guapas pobres. Las guapas ricas parecen siempre como fotocopias de un mismo molde, pero las pobres son como errores genéticos, un glitch del sistema, un producto inesperado, original y nuevo. Diu Esther García Llobet. Aquí hi ha una mica de crítica, una mica de mala baba.
Hombre, claro.
Sí o no? Tu vas allí en brometa.
Claro, claro.
Però...
O sea, a mí me... Pero sí, pero date cuenta que yo creo que también él controla bastante la situación. Por eso yo también quería que fueron manitas. O sea, yo te dejo, él se deja manejar y ella se deja... Claro, exacto.
Porque son d'aquestes que diuen, necesito un mascle que m'arregli les coses.
Exacto,
¿no?
Exacto. Sí, sí. O sea, pero él está sacado, ¿tú te acuerdas? Otra serie de The Bear, ¿te acuerdas de Bear? Pues había
el
uno...
Cuiné.
Exacto.
Sí.
No, o sea, pero el que hacía de manitas se llamaba Fat.
Sí.
Este tío es cocinero en la realidad y tiene un programa, se llama Matty Matheson y tiene un programa de cocina. Entonces a mí me parecía, cuando estaba viendo siempre la serie de Ver, me parecía que todos estaban en tragedias existencialistas, nos van a cerrar esto, toda su vida, y porque eran como muy aspiracionistas y este lo único que quería era arreglar un puto grifo, es que no hacía falta más. Entonces me gustaba que él fuera el personaje realista.
Claro.
En mi novela también.
Y per tu es la idea de la felicidad también, me imagino, porque yo te imagino escribir novelas, pero no te imagino arreglando endolls.
¿Por qué no?
Sí.
Hombre.
Sí, tú eres Matty Matheson.
A
la vida real.
A mí me encantaría.
Sí.
Sí, claro.
O sea, es que siempre me imagino que la gente inteligente que escribió no sabe hacer l'ou.
¿Qué dices?
Sí. Vale, es mentida.
Yo me meto en YouTube y si los miro, ¿eh?
Ah, d'acord.
Yo así espontáneamente no me sale, pero lo intento. Estoy ahí. Entonces el personaje me gustaba mucho y ahí está.
També hi ha crítica amb tot el món de la salut mental, per exemple.
Sí.
No? Perquè parles de psicòlogues que fan sessions per Zoom, etcètera, de com s'ha mercantilitzat tot això.
Sí. O sea, yo creo que nos están vendiendo el wellness de cualquier manera, ¿eh? Pero yo lo compro, o sea, yo también entro mucho en el tema wellness y miro a ver lo que puede estar bien para mi cabeza, a ver si hay algo, ¿me entiendes? Y hago meditación, joder, y hago yoga, porque es que si no, ¿dónde? Pero es verdad que me parece que se está mercantilizando de tal manera todo esto que me parece muy peligroso lo que nos están colocando. Y hay que estar bien todo el tiempo, es que es horrible, ¿eh?
Yeah.
Sempre que estàs
bé. I si ets dona, més encara.
Total.
Perquè a més has de fer bona cara.
Sí.
Sí.
Sempre contentes.
I sobretot que el biquini et vagi molt estret. Com amb aquestes Les jefes.
Allà es deia un poc igual.
Els dona igual, però després a la nit fan coses al costat de la piscina, eh?
Sí. És veritat.
Han de fer esport, perquè els han dit que els hi sobren uns quilos.
Sí, però hacen d'esport, però d'aquella manera.
D'aquella manera. No. No. Només tenen remordiments una nit.
Una hora.
Exacte. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. I l'Esther García Llobet, amb aquest llibre de les jefes, editat per Anagrama, com sempre, ella fa servir l'humor, com si tot el que explica no fos molt important, però de tant en tant, com a les bones sèries, deixes anar una frase d'aquestes que ens travessa el cor, com «El amor es lo único que se cuenta mal».
Sí, claro.
I no queremos desvelar el final d'esta novel·la, vale, però sí. El amor tiene que ver con esta historia.
Sí, claro.
Y tiene que ver también como, no sé si, estas mujeres, ¿tú crees que han superado la idea del amor? ¿Que el amor es también un producto para ellas?
A mí me parece como que el amor es lo único que se cuenta mal, porque según quien te lo cuente la pareja, la historia es completamente diferente. ¿No te parece?
Sí, mira, o sea, Blanca Lacasa ha escrito un libro sobre eso, ¿no?
Es verdad.
El último libro.
El accidente.
Exacto, es sobre eso.
Sí, es como el amor se cuenta mal porque me estás contando una historia diferente, sobre todo cuando la pareja se rompe, ¿no? Entonces te están contando una historia. Cada uno tiene una interpretación diferente, incluso cuando las cosas van bien, que es lo que más me sorprende. Y sí, es una historia de amor, pero que ellas lo que están, yo creo que están pasando del amor que les ofrece él, yo creo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ellas... ¿sabes lo que pasa? Que como yo no creo en el amor, me cuesta mucho.
¿Cómo vol dir que no crees en el amor?
Cero, nada.
Esther García Llobet.
Napa, no. Yo ya, me parece ciencia ficción. Entonces, como que no, me parece como algo que veo, es bonito, de ver, sí, me parece que
es como una película
total,
pero
es otra serie.
Sí, ¿no? Otra serie.
Está siempre ahí, siempre en una serie que no se acaba nunca, todo el mundo buscando el amor, y yo veo series de amor y me gusta verlas, pero me parece como si fuera un programa de cocina.
O ciencia ficción directamente.
Total, sí. Entonces, uh-huh. Como, a ver, igual de pronto un día... No creo.
Anaves a dir que de sobte un dia t'enamores. Veu un príncep blau.
Muy cansado, es muy cansado.
Però la idea aquesta del príncep blau,
sí.
Encara que no el diuen directament...
Bueno, el llibre de azul, mira.
Sí, sí. Hi ha, d'alguna manera hi és sota del llibre. Les jefes també els hi estreny el biquini, però també els hi estreny totes les històries de l'amor romàntic que tenen darrere.
Claro.
Allò, casar-se, no casar-se, l'anell, que et donin un anell, que algú se t'agenolli...
Sí.
Tot això està, això els hi fa més mal que el biquini.
Claro, yo creo que es como que... depende de la generación. Tú cuando me dices que la edad que tienen, yo creo que hay una generación de chavalas de 30 que no entran por esto ni de coña, es imposible, ¿no? Pero es verdad que hay una generación que todavía tiene como una... Yo creo que el término esperanza que estábamos hablando antes, también es un término muy femenino. En la esperanza de que, si no es un príncipe azul, por lo menos... Exacto, del color que sea, ¿sabes? Pero que hay algo como que siempre parece que te está faltando algo, y la esperanza es algo que te va a traer alguien que te complementa. Y yo es que en eso no lo compro ya, nena.
Ja no compres l'amor romàntic, ni els prínceps blaus, ni res.
No, zero, zero.
Però escriure una novel·la d'això, tu t'imagines una rom-com escrita per Esther García Llobet?
Ai, sí, mira!
Al gimnàs?
Puede ser. Es que antes le has dicho lo del gimnasio y lo mismo, sí. Tengo ahí, hay un término, ¿sabes? Que es una palabra que me encanta, que es limerancia. ¿Habías oído esta palabra antes?
No, ¿qué vol dir?
Es que es bonita, ¿o no?
Mol.
Me encanta, limerance en inglés, que se dice igual en castellano, que es cuando te enamoras hasta tal grado que pierdes la cabeza. Y yo, a mí me gustaría mucho esto de perder la cabeza, que ya llegas a tener alucinaciones, que ya es el maximum de ciencia ficción, o sea, alucinar a la persona con la que te has enamorado. Limerancia es este término.
I què vols fer? Una novel·la
igual,
que es
igual,
digui...
Jo que sé.
Que es digui així, Limerance.
Sí, total. Es que, yo te aseguro que me gustaba tanto la palabra que dije, joder, tengo que escribir algo que tenga un título así.
El que vindria a ser No m'hi veig de capull, que diem aquí. O sigui, estic tan enamorada que no m'hi veig de capull. Amor sec.
Sí, sí. No sé, ja veré si l'escriu o no.
Sí, sí. El que jo a mi em fa la sensació que ho escrius molt ràpid.
Muy, muy.
Sí?
Sí, 3 mesos ahí, ja està, ja m'he cansat.
De veritat?
Sí, tio.
Ets l'enveja de totes les veïnes, eh?
És que no... I, además, como que normalmente ya estoy dando con la novela anterior, siguiente, y ya está como que la gosteo y ya dejo de...
Ya m'he cansat de les jefes.
Pero en esta, o sea, el final que tenía era acabar con él a caballo, pero luego al final dije, quiero quedarme con estas chavalas, quiero saber quiénes son. O sea, que ahí, aquí he dilatado un poco el final, pero me cuesta trabajo... escribir algo largo, és que me canso.
Clar, les teves novel·les sempre són de 100 pàgines o així, tot i així, escolta, meravella, ens portes sempre a un univers. Escolta, sempre estem parlant del cine, de les sèries i tal. Sí, quan faràs una sèrie?
Hemos estado a punto con el libro anterior, no se puede decir porque luego me cortan las manos, estábamos con una productora y estaba para con Los Guapos para una serie.
Home.
Pero al final la cosa...
Jo ho veig, Los Guapos en Netflix, o on sigui. Jo ho veig.
Jo també lo veia. Però al final, pues no, la cosa no ha salido. Però jo lo veo más, precisamente porque son como libros muy cortos, los veo más pa' pelis. O sea, yo veo pelis aquí. Un guión son 90 páginas. Es que lo pongo a huevote, tí. O sea, es que están hechos ya para que me hagan un guión.
Parlem amb algú, no?
Claro. Entonces estábamos ya como...
No sé, un Vigalondo, un d'aquests. Jo veig fer les
Vigalondo,
jefes.
Vigalondo, como me gusto Superstar, por favor, Vigalondo,
doncs,
si no s'escucha.
Vigalondo, que faci les jefes.
Qué maravilla. Ai!
Ara en parlarem.
Bueno, aquí la dejamos.
Doncs, Esther García Llobet, moltes gràcies per aquest Les Jefes, editat per Anagrama, que és una festa, és una festa.
Ai, tio. Muchísimas gracias.
Fins aviat. Merci.
Les dones i els dies. Cuixes fermes i pits amunt. Jo no soy
esa que tu te imagines. I res, ja falten pràcticament 20 minuts per les 10 de la nit. Ja esteu sentint Les dones i els dies. I és hora de canviar absolutament de tema. I tenim moltes ganes de parlar amb la Georgina Monge, la nostra col·laboradora, que encara la tenim fotuda i la tenim a distància perquè encara està amb la cama que no ens pot ballar aquesta dona. Georgina Monge, bona nit.
Bona nit, Montse.
Ara estava pensant que és molt simbòlic que en un programa feminista hi hagi algú amb la, com deien amb allò, amb la pata quebrada.
Totalment.
Sí, sí, aquella imatge de la dona que s'havia de quedar a casa. No sé si hi ha una paraula o una frase en català per això, però,
no,
però això de la dona lligada curt, és una mica el que t'està passant aquests dies.
Però I com costa, Montse, com costa.
Exacte, però una qüestió de genoll. Tot i així, volem gaudir sempre de tu i de les teves reflexions, així que avui vens a parlar-nos d'un tema absolutament diferent, molt, molt diferent del que parlàvem ara de les jefes. I avui vens a parlar de maternitats robades, perquè tu també t'has estat llegint aquest llibre del que parlàvem la setmana passada, aquest Un assumpte familiar de la Claire Lynch, i jo crec que ha vingut una mica per aquí la cosa, oi?
Sí, 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 justament el fil del que vau parlar al programa de la setmana passada sobre les dones que van perdre les seves criatures pel fet de ser lesbianes, vaig pensar de quantes maneres a una dona li poden robar la maternitat. El programa veu parlar del llibre, que és boníssim, per cert, que has dit, el d'Un assumpte familiar de la Claire Lynch, editat per Periscope, i em va fer pensar en un altre llibre, que és molt diferent, però que al final també parla sobre la impossibilitat d'exercir de mare, tot i haver tingut criatures.
I a veure, quin és aquest altre llibre del que ens vols parlar?
Doncs aquest altre llibre és A la natura, les coses simplement creixen, de la Yi-Yun Lee, editat per l'altre. I és també un llibre preciós, però duríssim, que ens parla de com se sobreviu al suïcidi dels teus dos fills. El que trenca el cor d'aquest llibre...
És una història real?
Exacte, trenca el cor justament això. És un llibre que és un testimoni de la pròpia autora a qui els dos fills se li van suïcidar amb molt pocs anys de diferència. I aquest llibre és en concret un homenatge al segon fill. El primer ja li havia dedicat un llibre i ens explica l'abisme en què has de seguir vivint quan passes per una experiència tan traumàtica. I el que és fort és que, tot i que és un llibre que ens mostra com de dolorosa pot ser la vida, també és maco veure com de bonic pots arribar a escriure sobre això.
Digues.
Sí, no, que em vaig quedar... Aquest llibre, una de les coses que em va deixar allà donant moltes voltes, Montse, és com a les mares que perden els fills, no tenen nom. No?
Clar, perquè tenim noms per vídua, per perdre el marit, però sí. No tenim... aquesta... També tenim noms per perdre els pares, que és l'orfanesa, l'orfandat,
però no
tenim una paraula per si els nostres fills moren.
Exacte. Mm. I sembla com que si no pots tenir nom, no, a l'experiència, costi més trobar consol. Però bueno, en fi, aquest llibre de La natura, les coses simplement creixen, de la Yi Yun Lee, ens parla sobre una mare que sobreviu als fills, però també em va semblar que estava parlant una mica d'una maternitat robada, en aquest cas per decisió, que no per culpa dels propis fills.
I escolta, i és una dona que es queda sense fills, no té nom, però m'imagino que és una història a la que van donant toms en aquest llibre, A la natura les coses simplement creixen, o què?
Sí, ella et va explicant doncs, la seva experiència de com et quedes una mica quan de cop falten els teus dos fills, quan els teus dos fills han decidit doncs, que no volen seguir vivint, en quin lloc et deixa a tu, quin és el teu motor per viure a partir d'aquest moment, com has d'aprendre a conviure amb aquest... Ella li diu abisme, perquè diu que és una situació que no tens consol, però alhora la teva vida segueix, i què pots anar fent? No? Mentrestant, ella el que fa és escriure, i escriure d'una manera molt maca.
I have fallen madly deeply blue, head over heels in your curse.
De fet, tot el que ara ens explicaves també em recorda els casos de nadons robats durant el franquisme, de fet.
Sí, efectivament. A mi també em va venir al cap el cas del que es diu els nens perduts del franquisme. En aquest cas es calcula que entre els anys 1937 i 1950 uns 30.000 menors van ser segrestats i apartats de les seves famílies per ser entregades a persones afins al règim franquista o bé van ser internats en centres de l'auxilio social, hospicis, convents, on eren reeducats en els ideals del Movimiento Nacional. Va ser molt escandalós.
I a Irlanda també va passar, perquè de fet ara hi ha moltíssimes pel·lícules sobre això i és un moment en el que s'està parlant, jo crec que s'estan destapant tots aquests casos.
S'estan destapant perquè el que va passar a Irlanda és fort, perquè fins al 2021 no es va fer públic un informe de la Comissió d'Investigació sobre Llars Materno-Infantils d'Irlanda, no? I en aquest, és el primer com informe públic i seriós on s'exposa que més de 9.000 nens havien mort en les 18 llars aquestes materno-infantils.
Què eren aquestes llars materno-infantils?
Eren unes llars que les regentaven ordres catòliques amb la connivència de l'estat irlandès.
Sí, vull dir que em sembla una manera com fina de dir que,
sí,
que en el fons eren un orfenat on eren, una mica les monges feien el que volien.
Era orfenat i tancaven a les mares també. Tancaven a mares i a criatures. Es calcula que hi van passar unes 56.000 dones embarassades que havien quedat embarassades fora del matrimoni, per tant, dones esgarriades, Montse, i que van tenir això, unes 57 7.000 criatures, 9.000 van morir, altres les van donar en adopció a famílies que no podien tenir fills, i el tracte cap a les mares, per això, perquè eren esgarriades, perquè havien tingut fills fora del matrimoni, doncs era molt dur, les maltractaven, pràcticament no els hi donaven menjar. I de fet, ja saps que les pel·lícules no és el meu punt fort, però sí que sé que hi ha un llibre que m'han parlat d'ell que està molt bé, que es diu La República de la Vergüenza, de la Kathleen Hogan, editat per Errata Naturae, que parla justament sobre això.
I de fet, tu ara parlaves d'aquest llibre, La República de la Vergüenza, de la Kathleen Hogan, però jo també recomano aquesta pel·lícula del Cillian Murphy com a actor principal, que es diu Coses pequeñas como estas, que es pot veure aquests dies a Filmin, i on explica doncs, justament aquestes llars on aquestes dones a vegades desapareixien, a vegades amb fills, a vegades amb no, els fills a vegades es donaven en adopció, és a dir, que comença a sortir i se'n comença a parlar de tot això. Tan important és que sigui per la cultura popular, pel cinema, per la literatura, se'n parli.
Scared like a dog in heavy fog. Scared like a child when their parents hide.
Parlant de maternitats, de maternitats robades, també són coneguts els processos d'esterilització forçosa que s'han fet en molts països fins no fa tants anys, oi?
Així és, a l'estat espanyol, de fet, no ha estat fins al desembre del 2020 que es van prohibir per llei les esterilitzacions forçoses. Durant dècades, moltes dones amb discapacitat van ser incapacitades judicialment, sobretot a causa de discapacitat intel·lectual, d'algun trastorn mental, i van ser esterilitzades sense el seu consentiment. De fet, els lligaven les trompes per ordre d'un jutge i generalment per voluntat dels progenitors. I, de fet, un dels motius que s'ha al·legat durant anys per practicar l'esterilització forçosa a aquestes dones amb discapacitat és protegir-les davant dels abusos o d'un embaràs no desitjat. És a dir, que si les violen o abusen d'elles, que com a mínim després ningú s'hagi de menjar el marron, i disculpa l'expressió, d'haver de cuidar aquesta criatura.
Mm-hmm. Em sembla que és una pràctica que s'ha fet fins fa relativament poc, i alguns casos que fins i tot són les pròpies famílies que ho demanen. Fa molt poc que tot això ha canviat. Hi ha moltes entitats, com per exemple Sermi Mujeres o DINCAT, que ho han estat denunciant reiteradament, tinc entès.
Sí, sí, aquestes entitats han posat de manifest que precisament l'esterilització forçosa les feia més vulnerables, ja que en algunes ocasions invisibilitzava els abusos sexuals que patien. I és que segons la Fundació Vicky Bernadette i DINCAT, una de cada dues dones, Montse, amb discapacitat intel·lectual, ha patit alguna vegada algun tipus d'abús sexual, i el 40% d'aquests casos han estat a casa seva.
Mira, m'agrada que parlis de la Vicky Bernadette, perquè justament és la convidada de demà, de divendres. Estarem una hora parlant amb ella, d'aquesta dona doncs, que va patir ella abusos quan era petita, amb 5 anys, i després en va patir en altres ocasions, i que, vaja, que ha fundat aquesta fundació Vicky Bernadette tan important contra l'abús infantil. Així que...
Mira, sí, ni fetes... sort en tenim, de Vicky Bernadette.
Exacte. Esgarrifós, també, que en comptes de destinar a vegades recursos a prevenir que les violin, es destinin aquests recursos a esterilitzar aquestes dones perquè, com a mínim, no se'n vegin les conseqüències. I em sembla que això no només ha passat a l'estat espanyol, oi?
No, a països tan civilitzadíssims com Suècia, fins al 2013 es feien esterilitzacions forçoses sense consentiment vàlid de les dones, i moltes vegades amb motius simplement eugenèsics. S'esterilitzava les dones amb diversitat funcional, a dones gitanes, i de fet, Montse, si et feies un canvi de sexe, t'havien d'esterilitzar abans de fer-lo. I això ha fet que Suècia hagi hagut d'indemnitzar recentment a 800 persones trans perquè havien estat esterilitzades de manera forçosa.
Sí, se'n parla poc de tot això, jo crec, així que tenim ganes de parlar-ne ara mateix una miqueta més. I'm wasted losing time. I'm a foolish, fragile spine. I això em recorda el que han denunciat algunes activistes intersex, oi?
Sí, per qui no sàpiga el que són les persones intersex o intersexuals, són aquelles que neixen amb característiques sexuals, és a dir, cromosomes, hormones, gònades, genitals, doncs, o amb una anatomia sexual que no encaixa en la definició típica binària de cossos masculins o femenins. És a dir, són tots aquests cossos que no coincideixen amb la polaritat biològica, no?, del que entenem que és un cos d'home o un cos de dona.
Estem parlant absolutament tota l'estona d'una qüestió física, que evidentment té conseqüències.
Física. Sí. Però el que han fet algunes activistes intersex, com la Laura Vilacremer o la Mer Gómez, és denunciar que aquests cossos massa sovint són intervinguts mèdicament o quirúrgicament, però no perquè no siguin cossos sants, sinó perquè es busca modificar-los perquè encaixin en aquesta polaritat que dèiem de cos o femení o masculí. I es pot afirmar, Montse, que en algunes d'aquestes intervencions al final són, ras i curt, esterilitzacions forçoses.
Doncs mira, per parlar de tot això, avui al telèfon justament tenim la Laura Vilacremer, que ja ha vingut algunes vegades al programa, i ens en pot parlar. Bona nit, Laura, com estàs?
Bona nit, hola, molt bé, i contenta també de poder portar això sobre la taula.
Escolta'm, en què consisteixen aquestes esterilitzacions forçoses cap a les persones intersex? I això encara està passant a dia d'avui? És la pregunta que m'agradaria fer-te, perquè clar, ens quedem una mica estorades sentint tot això.
La pregunta del milió. Doncs mira, en el meu cas i en el cas de moltes dones i persones intersexuals, el que ha passat és que s'han vingut practicant unes anomenades gonadectomies, que ara estem intentant canviar el nom, no?, perquè el llenguatge és important, i ara ja comencem a parlar de castracions o d'esterilitzacions, com estàveu dient, perquè s'al·legava un possible risc de malignització, de tumorització, en el cas d'algunes d'aquestes gònades, ovaris o testicles, per exemple, exemple, interns, no? En el meu cas, uns testicles interns que podien generar un possible càncer. Què ha passat amb els anys després de que s'hagin realitzat moltes d'aquestes castracions? Ha passat que s'ha sabut que aquest risc de càncer no és més que qualsevol altre risc de càncer en qualsevol altre testicle, parlant en el cas dels testicles, per exemple, i això no només es queda aquí, que ja és prou greu, no?, saber que s'han vingut esterilitzant aquests cossos sense haver tingut proves o dades concretes i justes, però, com les altres.
Sí. Laura, però tu et va passar això? Et van esterilitzar?
Sí. No, jo vaig consentir, ja està, bueno, el consentiment informat és molt qüestionable també ara, això també ho
perquè,
estem qüestionant.
Clar, m'imagino que en principi quan et diuen alguna cosa així el que dius és fem-ho perquè confies en la paraula d'un metge.
Efectivament, és un sí a tot.
Clar,
és un sí a tot i més amb el poder de la bata blanca que clar, és inqüestionable perquè, no, en la nostra societat.
Clar, i fa molta por pensar de dir jo he nascut amb aquests testicles, però em diuen que puc tenir càncer, doncs el que diguin. I ara, perquè ho entenguem, i potser pels oients que ens estan sentint, d'alguna manera, el que penses tu ara, després del temps que ha passat, és que té més a veure amb els prejudicis que amb una idea mèdica.
Sí, clar, gràcies a les companyes més joves, no? Adolescents, intersexuals i altres activistes joves que estan cada vegada, gràcies a tota la feina que portem fent anys, pues, qüestionant això, hem sabut que no només no cal treure, no cal extirpar, no cal esterilitzar aquests cossos o treure aquestes gònades o aquests testicles, sinó que, a més, en aquests testicles hi ha material fèrtil o en aquestes gònades hi ha material fèrtil. Això, clar, ens porta sobre la taula no només la castració, l'esterilització forçada, sinó també que s'ha estat vulnerant el dret a la reproducció, no? I això obre un nou debat, que és, clar, és que quins cossos estem permetent que siguin reproduïts, no? Que és el mateix que parlàveu amb els cossos en diversitat funcional, altres persones del col·lectiu LGTBI, com parlàveu de les, no, de les dones lesbianes, podríem parlar de persones racialitzades, de pobles que hem colonitzat. Clar, aquí, què és? És un debat sobre l'eugenèsia, no? Sobre què és el que estem fent, quins cossos volem reproduir i volem tenir en el món.
I es tracta, per exemple, d'aquestes intervencions que dèiem, són reversibles, la cosa pot canviar o ja no?
No són reversibles. No són reversibles.
Sí que d'alguna manera et van treure la possibilitat de poder ser un dia mare o pares,
sí.
No sé com definir-ho.
Bueno, jo sóc... Sí. No. Jo sóc mare i aquesta possibilitat no me l'han tret. Sí que m'han tret un dret que és el dret al propi cos, a l'autonomia corporal i a poder, en el cas que fos possible, gestar amb el meu material fèrtil, no? Aquesta possibilitat, d'alguna manera, sí que me l'han tret i, a més, molt emparats amb aquest consentiment informat que dèiem i a més, amb aquest risc psicosocial, no? Sobre les persones intersexuals s'ha al·legat també un risc psicosocial per poder intervenir no només sobre els testicles o sobre els ovaris, sinó també sobre la seva anatomia, no? Que, com deia la Georgina, no corre cap risc per a la salut. Fixa't, de fet, parlem de risc psicosocial, no? Si el risc és psicosocial, la intervenció hauria de ser psicosocial, no sobre el cos d'aquestes criatures o d'aquestes persones adultes. No?
Clara, Laura, però jo estava pensant, dic, tu quants anys tenies, per exemple, quan vas donar el teu consentiment?
Jo era just major d'edat.
Clar, però en aquell moment és un moment també de molta fragilitat, de molta vulnerabilitat i encara de com saber pràcticament res sobre el cos i sobre el que significa tot això. I evidentment tampoc havies pres decisions de si volies ser mare, no, etcètera, oi?
Sí, efectivament. No? Jo, per mi, com dèiem abans, no? La paraula de l'equip mèdic era l'única veritat possible, no? Sobre el meu cos i clar, al final, quan tu aprens que el teu cos o el relat del teu cos és un diagnòstic, és molt difícil també, no? Et sents d'alguna manera en deute, és com no et pots apropiar del teu propi relat, no? I per tant, tot el que passi per la veritat mèdica, no? Aquesta que sembla tan inqüestionable, la ciència biomèdica, doncs per mi era, no? Per mi anava a missa i per tant jo no tenia cap em vaig quedar sense capacitat de negociar, no? ni de poder qüestionar. Clar,
en aquesta edat,
el que estava sobre la taula.
Clar, en aquesta edat sí. També molt temprana, no? molt aviat, sí. Amb 18 anys. Sí. Quins efectes tu creus que poden tenir aquest tipus d'intervencions, tant en l'àmbit físic com psicològic? Què ha representat per tu, si vols parlar sí. de la teva història?
Bueno, és un impacte devastador sobre la meva, en el cas de la meva història i de moltes persones intersexuals, al final és d'alguna manera una vulneració de drets molt forta que et deixa no només amb seqüeles físiques i també seqüeles psicològiques, sinó que també d'alguna manera et planta en el món o et deixa en el món en una sensació d'inferioritat per tot l'historial mèdic que portes al darrere, que això fa que la teva vida diària es vegi afectada, no? Ja no parlem només de seqüeles físiques, sinó també bueno, amb quina capacitat et quedes per negociar, per posar els teus límits, en qüestió de relacions sexoafectives o no només sexoafectives, no? Sinó en molts altres àmbits de la vida.
És que com que aprens això, ja de molt petita que decideixen per tu.
Clar, efectivament, sí, sí, és una... Sí, sí, absolutament.
Ara mateix, de totes aquestes operacions de les que dèiem, aquestes intervencions, hi ha alguna llei que protegeixi les persones intersex com tu d'aquestes intervencions? És a dir, això ara no podria passar? On estem?
La llei, com sempre, bueno, té llums i ombres, no? El 2023, com saps, es va aprovar la llei integral LGTBI estatal, de fet ara crec que farà 3 anys, si no m'equivoco, i aquesta llei posa per primera vegada, no només qüestiona, sinó que prohibeix per primera vegada les intervencions sobre criatures intersexuals per motius cosmètics, però té una coma, no? Primer parla de criatures fins a 12 anys, després té una coma que d'alguna manera, mira, de fet, l'he buscat abans perquè sabia que em trucaria, havia dit, vaig a buscar la llei. Diu algo així, no, algo així no, diu, se prohíben totes aquelles pràctiques de modificació genital en persones menors de 12 anys, coma, salvo en los casos en què les indicacions mèdiques exijan lo contrario en aras de proteger la salut de la persona. Aquí,
clar, això és molt
se'ns obren
obert.
Moltes
això,
preguntes.
Això és
no?
molt obert.
Clar.
És molt
clar.
Obert. És així. Clar. Doncs, com a mínim ho estem explicant, ho estem denunciant. Avui parlàvem de maternitats robades, i clar, parlàvem de maternitats robades, Georgina Monge, amb molts casos diferents. Hem començat amb aquestes dones als anys 80 a Anglaterra, amb aquesta novel·la de la Claire Lynch, que ens parlava de totes aquestes dones que només pel fet d'estimar altres dones els hi van prendre les criatures. Hem parlat dels nens robats del franquisme, hem parlat de l'esterilització forçosa, no? en molts casos, i ara parlàvem doncs també de les persones intersex, perquè en el moment que estan intervenint els seus cossos, també els estan traient possibilitats de fer el que vulguin, no? Amb el seu material genètic, és a dir, amb els seus ovaris, amb els seus genitals, en qualsevol cas. Doncs claríssim. Laura Vilacremer, moltíssimes gràcies per atendre'ns al programa.
Gràcies a totes dues, gràcies.
Merci, i la Georgina Monge. Escolta, et volem amb la cama mòbil, aviat.
Sí, jo crec que el proper programa ja podré venir físicament.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat.
Moltes gràcies, Monge.
Merci.
Adéu, gràcies, Laura. Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que, com sempre, hem fet possible l'equip de Les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, com ja hem comentat, entrevistarem a Vicky Bernadet, ja sabeu, aquest activista de la Fundació Vicky Bernadet, creadora d'aquesta Fundació contra els Abusos Infantils, una dona que ha fet un paper molt important pels infants. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, a Les Dones i els Dies.